Notícies Vespre. Karen Madrid.
€4 milions. Aquesta és la partida que l'Ajuntament de Sabadell destinarà a la rehabilitació de l'art tèxtil. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La partida, que passarà demà pel ple, servirà per convertir l'antiga nau industrial de Covadonga en la nova escola d'infermeria. Així ho ha destacat el portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés.
La previsió de la primera inversió d'aquesta primera etapa és d'uns 5,8 milions d'euros, dels quals doncs, hi ha aquesta aportació municipal de €4 milions, i amb això el que fem doncs, és donar continuïtat a la moció i a l'acord del campus de les ciències de la vida i de la salut, que inclou doncs, no només l'autònoma, sinó també el Taulí, la Fundació Fundit ESDIP, i per tant que és un dels eixos troncals per fer de Sabadell una ciutat referent en el món universitari, sanitari i també de la recerca.
La partida municipal es manté intacta, malgrat que el rector de l'Autònoma, Javier Lafuente, va anunciar a aquesta emissora un augment del cost del projecte de 2 milions fins als 8.
Les llums de Nadal de Sabadell estaran enceses una hora menys al dia durant la campanya comercial que arrenca el 26 de novembre.
L'Ajuntament ha pres la decisió per reduir el consum davant l'augment del preu de l'energia i per l'actual context de crisi climàtica. De dilluns a dijous s'apagaran a les 10 de la nit en lloc de les 11 i de divendres a diumenge a la mitjanit en lloc de l'1 de la matinada.
I en esports, el Sabadell entra en zona de descens.
La derrota per 1-2 contra la Real Sociedad B i els resultats de la resta d'equips han deixat els arlequinats en 16a posició, una posició justament que mantindrà dues setmanes perquè la competició s'atura ara per la Copa del Rei.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions als punts habituals més propers a Sabadell. D'una banda, a l'AP7 hi ha 2,5 quilòmetres de cues a Barberà en sentit sud i 2,5 quilòmetres més a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. Ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en sentit Besòs, i a la ronda de dalt trobem problemes entre Sarrià i la Meridiana en sentit Vallès.
El temps.
Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell, temperatures que ja s'assemblen més a les que han de fer per les dates en què estem. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant de força estabilitat, sí que amb la presència d'alguns núvols, però a la vegada de força domini del sol. Hi ha una temperatura que ha de pujar durant aquestes immediates hores, però tot i això mantindrem una temperatura suau. Serà de cara al final del dia, quan anirà a la baixa, i també serà llavors quan se formaran intervals de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral i que també afectaran la depressió central de cara a aquesta propera nit. Durant el dia de demà començarem el dia amb aquests núvols, però la tendència és que s'aniran desfent i la resta de la jornada continuarem parlant d'un ambient assolellat. També cal destacar que demà la temperatura serà més alta tant a primera hora del matí com també de cara al migdia. Sobretot al migdia afectarà aquest ascens de la temperatura a punts del litoral i prelitoral, especialment cap al nord-est del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'Ajuntament aportarà €4 milions a la rehabilitació de l'art tèxtil per convertir-la en l'escola d'infermeria. La partida es debatrà demà al ple municipal del mes de novembre, on també es resoldran les al·legacions d'aquest projecte compartit amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
El cost inicial d'aquesta primera fase de la rehabilitació havia de ser de prop de €6 milions, però s'ha elevat fins a 8, segons va apuntar el rector de la UAB, Javier Lafuente, a aquesta emissora. El portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés, assegura que de moment l'aportació de l'executiu local es manté intacta.
La sol·licitud de subvenció que ens han fet es manté en els termes que s'havien parlat i, per tant, es mantenen aquests €4 milions, i després doncs, hi ha altres imponderables que poden anar passant quan es fan subvencions d'aquestes, doncs que tampoc no podem subjectar l'import d'una subvenció tan important a derivades que no controlem, com és l'increment de preus. No? Per tant, nosaltres ens mantenim els €4 milions. També hem de tenir en compte que el rector va fer aquestes declaracions doncs, fa unes setmanes, i en el moment en què s'adjudiqui i finalment es facin les diferents fases de les obres, pot haver baixat. Per tant, De moment ens mantenim en els 4 milions.
L'escola d'infermeria hauria d'activar-se el curs 2023-2024 i finalment ho farà amb 75 places a preus públics. L'any passat, el ple municipal va aprovar cedir durant 50 anys els 7.000 metres de la nau a la UAB perquè s'hi puguin cursar aquests estudis i es va comprometre a fer la cessió de l'espai amb unes condicions bàsiques.
I mentre uns projectes avancen, altres s'emporten un nou revés. És el cas de la creació de l'Oficina d'Entitats i Voluntariats, que ha vist com ha quedat de zero el nou procés d'adjudicació de les obres. L'augment de costos n'és la causa.
Aquest nou bloqueig del projecte requereix aplicar canvis que el facin factible, així ho ha apuntat el portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés.
El que ara estem fent és un procés de refer el projecte per adequar-lo als nous preus i que, per tant, la propera licitació que traiem pugui ser concursada i adjudicada amb èxit i, per tant, evidentment, que no perdem aquesta subvenció que no cobreix el total de l'import, sinó que el que fa és cofinançar part de l'import de l'adequació d'aquest edifici.
L'Ajuntament té fins al 2025 per justificar la subvenció dels Next Generation i així no perdre-la. No obstant això, Cortés insisteix en la necessitat d'accelerar el procés per comptar amb l'Oficina d'Entitats i Voluntaris el més aviat possible.
El procés per convertir l'antiga fàbrica Sallarès i 10 en un centre d'innovació social i tecnològic gestionat pel Vapor Llong ja està en marxa. La primera fase de rehabilitació de l'equipament, valorada en 4 milions d'euros i cofinançada pels fons europeus EduSí, ja està en marxa.
Les actuacions se centren en una de les naus i en el pati adjacent a l'immoble, és a dir, en més de 2.000 metres quadrats. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, explica quin és el resultat que esperen d'aquestes intervencions.
Apostem per un centre molt més modern i on s'impartirà formació per a treballadors, tant en l'atur com formació per a treballadors en actiu, per a joves i també formació a mida de les necessitats de les empreses, molt demandada per a les empreses de restauració de la ciutat. Serà un espai obert tant a la ciutadania com a les empreses i un espai sobretot d'experimentació i aprenentatge i, com deia, amb metodologies molt innovadores.
Les obres de rehabilitació s'allargaran durant un any i 4 mesos segons les previsions municipals. Mentre s'actuï a l'exterior de les instal·lacions, es prohibirà l'estacionament al carrer Sallés entre Reina Leonor i Jacint Verdaguer per la col·locació de bastides.
La plataforma Fem Vallès i les patronals sabadellenques valoren de forma positiva que el conseller de Territori, l'exalcalde Juli Fernández, aposti per la Ronda Nord, però li demanen més solucions de mobilitat per la comarca. Des de Fem Vallès consideren que cal connectar Sabadell amb Castellà, però també amb Terrassa.
El portaveu de la plataforma, Manel Larrosa, no ha revelat quin seria el traçat ideal per a les entitats que conformen Fem Vallès, però defensa que ha de ser una via de petita capacitat i que només inclogui trajectes entre les dues ciutats. En declaracions al Cafè de la Ràdio, ha demanat que s'hi comenci a treballar sense por.
Abans de fer un sol projecte tècnic ja per anar-ho a construir, hem de fer estudis de tanteig, estudis d'hipòtesis, solvents, ben treballats, però no donar-ho tot amb una enginyeria que s'hi passi 2 anys estudiant-ho, no. Podem fer diverses hipòstasis a la Generalitat, als ajuntaments, al Consell Comarcal, a les entitats socials, que plantegem hipòtesis més viables. El que passa que ara estem una miqueta captius del pànic, com que qualsevol cosa que es fes en aquest sector se'n deia quart cinturó, doncs estem presos del pànic i ens hem d'alliberar d'aquest pànic.
Pel que fa a les patronals sabadellenques, des de la Cambra de Comerç demanen al conseller que repensi deixar el calaix al quart cinturó, el qual consideren imprescindible per facilitar la mobilitat comercial al conjunt del país. Ramon Alberic n'és el president.
Jo crec que hem d'esperar que el conseller, ara que té aquesta responsabilitat a nivell de tot Catalunya, pugui analitzar bé quines són les necessitats, escoltar tothom, perquè jo crec que això transcendeix fins i tot la pròpia comarca del Vallès. I en aquest sentit, bé, el que estarem és amatents a veure quines solucions planteja des de la conselleria.
Des d'altres patronals són més oberts a acceptar el model proposat pel conseller, però sí que demanen celeritat per tirar endavant alguna infraestructura que millori la mobilitat a la comarca per carretera. Xavier Pujol, president de Pimec Vallès Occidental, i Alicia Bosch, presidenta del CIESC.
No serem nosaltres, des de Pimec, que concretarem quina és la solució tècnica específica, però sí que millorar l'actual, perquè quan estem parlant de mantenir la indústria o reindustrialitzar, cal infraestructures a l'alçada per poder ser competitius.
Posem-nos a treballar, val? Posem-nos a definir una mica el traçat i que ens benefici a totes, a totes bandes. Val? I segurament que tenim més punts a aquestes alçades que ens apropin que en què se diferenciï.
Des de Fem Vallès també han defensat potenciar la mobilitat en transport públic mentre es milloren les opcions per carretera.
Us ho dèiem en titulars, els llums de Nadal de la ciutat s'apagaran una hora abans. Així ho ha decidit l'Ajuntament en una mesura que pretén complir les recomanacions de la Secretaria d'Acció Climàtica de la Generalitat.
Sabadell reduirà una hora diària l'encesa dels llums de Nadal que guarneixen els carrers de tota la ciutat. Concretament, els llums es tancaran cada dia una hora abans del que estava inicialment previst. És a dir, de dilluns a dijous s'apagaran a les 10 de la nit i no a les 11, com s'havia dit inicialment. I de divendres a diumenge i vigílies de festius es tancaran a mitjanit. En canvi, anteriorment s'havia acordat fer-ho a la una de la matinada. Tal com ha comentat Eloi Cortés, portaveu adjunt del govern municipal, confien que aquests horaris no perjudiquin el comerç.
Fer-ho mantenint doncs, el que és l'esperit del Nadal i en horaris on entenem que no es perjudica el que és el projecte de Nadal i tampoc no es perjudica doncs, el que és els eixos comercials i l'activitat comercial, que també va molt lligada a tota aquesta il·luminació.
Està previst que els llums de Nadal funcionin a una vuitantena de carrers entre el 26 de novembre i el 7 de gener. Amb la mesura es calcula que s'estalviaran 43 hores d'enllumenat, és a dir, una hora per cadascun dels 43 dies que els llums estaran funcionant. Percentualment, la reducció d'hores i consum serà del 16%.
Els sabadellencs que desitgin pagar els impostos municipals de forma fraccionada ho podran tornar a fer a partir del 2023. L'Ajuntament ha pogut recuperar aquesta opció perduda amb el traspàs de la gestió tributària a la Diputació de Barcelona, un fraccionament, a més, que havia estat molt demanat tant per part de l'administració local com per part dels ciutadans.
La recuperació del fraccionament ha estat un procés lent que ha requerit instal·lar un nou sistema informàtic. Ara, però, s'ha aconseguit quan més necessari és pels ciutadans. Així ho ha assenyalat la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González.
Que crec que és, que és molt important, no? Que nosaltres doncs, des de l'Ajuntament posem a l'abast totes les eines possibles per fer la vida més fàcil en aquest sentit a l'hora de fer el pagament dels tributs, que puguin fraccionar una mica a mida dintre les possibilitats de cada família i, per tant, doncs, bé, doncs, contentes de que això pugui estar en marxa.
Això significa que impostos periòdics com l'IBI, la taxa de residus o la de guals i vehicles es podran abonar amb un màxim de 12 pagaments. Segons dades de l'Ajuntament, però, només un 3% dels contribuents es van acollir a aquesta opció l'any passat.
Notícies vespre.
Creix la incidència dels virus respiratoris en nens. El taulista rebent una mitjana de 200 visites durant el cap de setmana, la majoria per bronquiolitis o bronquitis. El doctor Valentí Pineda, pediatre infectòleg i expert en vacunes, ha assenyalat al Cafè de la Ràdio dues possibles causes d'aquest augment dels casos.
El perquè de per què hi ha tants virus, aquests virus que tot els dos anys han sigut amb nosaltres, perquè n'hi ha tants, hi ha dues teories. Una és perquè ens hem desconfinat, ja no anem amb mascaretes, però també és veritat que hi ha nens molt petits que no n'han portat mai de mascaretes, són els que venen. I després hi ha l'altra teoria, que és que el coronavirus ha desplaçat tots aquests virus durant dos anys i mig, i durant aquests dos anys i mig doncs, la gent, els nens sobretot, no s'han infectat, no han agafat defensa, no s'han immunitzat per aquests virus, però s'han de passar cada any, i ara doncs, tenim un boom molt important d'aquestes infeccions.
Aquesta explosió dels virus respiratoris ha comportat també un increment dels ingressos al taulí. Actualment hi ha 28 infants hospitalitzats, una vintena amb bronquiolitis o bronquitis. Tot i això, el doctor Valentí Pineda diu que encara no es pot parlar de col·lapse, ja que hi ha llits suficients. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Davant d'aquest escenari, però, el doctor Pineda ha recomanat que els nens amb patologies respiratòries de base es vacunin també de la grip. A més, ha deixat entreveure que aquesta vacuna es podria estendre a tota la població entre els 6 mesos i els 6 anys sense patologies prèvies com havia per frenar la transmissió del virus. I és que, a diferència de la Covid-19, els nens sí que són els principals transmissors de la grip.
Ja hi ha molts països que estan vacunant els nens sans dels 6 mesos o 59 mesos d'edat. Vale? I a Espanya, a part del comitè de vacunes, que és una recomanació científica i que es pot seguir o no, ja hi ha dues comunitats autònomes espanyoles que financen, o sigui, gratuïta, la vacunació de nens de 6 mesos i 59 mesos d'edat de la grip, nens sans, i això són Múrcia i Andalusia. i probablement quan unes comunitats comencen a posar alguna vacuna que no posen la resta de comunitats, doncs amb el plaç d'un any, crec que l'any que ve, es vacunaran tots els nens entre 6 mesos i 59 mesos de vida amb la vacuna de la grip.
Sobre la possibilitat de vacunar els infants menors de 12 anys contra el coronavirus, el pediatre ha assegurat que les autoritats sanitàries estan a l'espera de l'evolució de la pandèmia i que per ara no hi ha cap recomanació específica sobre aquest tema.
L'Institut d'Investigació i Innovació del Taulí ha participat en un estudi internacional que ha permès constatar que el iode i la clorexidina són igual d'efectius a l'hora de combatre les infeccions en cirurgies de fractures obertes.
Aquest descobriment és especialment rellevant pels països amb pocs recursos, com ha explicat l'investigador Francesc Marcano en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Degut a uns resultats d'un estudi de cirurgia abdominal que havíem extrapolat, diguem-ne, a la nostra especialitat de traumatologia. Però per certes diferències anatòmiques, pensàvem que aquesta extrapolació dels resultats de la cirurgia general podien ser errònies a la traumatologia. I d'aquí sorgeix la idea de comparar-ho. Tècnicament parlant, la hipòtesi ha sigut incorrecta, perquè la hipòtesi era pensar que, que el iode era millor que la clorexidina.
Ah.
I el que s'ha acabat demostrant és que són igual d'efectius.
Segons l'OMS, un de cada 10 pacients amb fractures obertes pateixen algun tipus d'infecció, el que augmenta els dies que han d'estar ingressats i la factura mèdica.
Si fos fàcil de tractar, no seria tan rellevant aquest estudi. El problema és que aquestes infeccions, a vegades, el primer el que implica per al pacient és ingressos més llargs, tractament més llargs, a vegades el pronòstic, no, el resultat final clínic amb tantes cirurgies és pitjor, que si no tenim aquest problema des de l'inici, i a nivell del sistema sanitari, pues, les despeses es poden multiplicar per 2 o per 3.
Per aquest motiu, la revista científica The Lancet ha decidit publicar la seva investigació, liderada per les universitats de Maryland, als Estats Units, i McMaster, al Canadà. A Europa, la investigació ha estat coordinada per Marcano i Marcano i Laia Martínez Carreras, del grup de recerca de l'aparell locomotor de l'I3PT, i la infermera del Parc Taulí, Matsumaya Sanz.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Ja es pot participar a la campanya de micromecenatge per editar l'àlbum il·lustrat La bici de Lola, que tracta les agressions sexuals a la infantesa.
Al Barcami, que ha començat avui, s'han proposat un primer objectiu de 10.000 euros per poder publicar l'obra, i en cas de superar-los, els 4.000 següents serien per fer un web fix de recursos contra l'abús infantil. Precisament un dels objectius és donar eines als menuts de casa i els qui els poden ajudar a prevenir i també a detectar les agressions. Una de les autores, Laia Pibernat, diu al programa al matí que se'ls ha d'empoderar.
El que hem de fer és bàsicament apoderar-los des de la nostra perspectiva i que a dir que no, no? A reconèixer les pròpies sensacions, a reconèixer allò que no és agradable, que no m'ha agradat, que no vull, encara que sigui dintre d'un entorn de confiança, i llavors poder dir que no. En aquest sentit, el conte apodera els petits amb l'exemple de la Lola.
Amb unes il·lustracions lluminoses i vitals, la història de la Lola parla a través dels simbolismes, del trencament de la seva bicicleta i de la dificultat per explicar-ho a la seva mare, per aconseguir que l'oncle no torni. El llibre arribarà al març a les llibreries. La difusió del conte també es farà en canals especialitzats perquè arribi així a professionals que en puguin disposar.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Tard, però no pas a deshora, arriba d'aquí uns minuts a Sabadell. Es tracta de l'única oportunitat de gaudir de l'espectacle on es podrà redescobrir el llegat poètic de Maria Mercè Marçal i Felícia Fuster, de la mà de les actrius Cesca Pinyon, Rosa Renom i Emma Vilarassau.
No es representarà a cap altre escenari ni cap altre dia, de manera que els interessats han de fer cap al teatre principal a les 8 del vespre per descobrir la relació entre ambdues escriptores, a través dels poemes i la correspondència que es van intercanviar i on s'hi veu reflectida la seva amistat i també com s'animaven i s'encoratjaven l'una a l'altra. Emma Vilarassau diu al programa al matí que cada actriu aporta un color diferent a la funció.
Som tres veus molt diferents, però crec que, això ja ho direu vosaltres, però crec que ens hem acoplat molt bé. I som tres estils diferents d'actriu, molt diferents, eh? Però crec que sí, que les tres podem expressar, donar-li un color diferent a cada poema.
Les tres actrius estaran acompanyades de la música del quartet Vivancos, que interpretarà obres de Beethoven, escollides pel director Jordi Bosch. Les entrades es compren a internet o al teatre mateix.
Fora de Sabadell i la comarca.
Els transportistes anuncien una nova aturada indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve per reclamar millores laborals per als camioners.
La plataforma en defensa del transport assegura que la situació és crítica i que cada mes abaixen la persiana més de 200 autònoms i petites empreses del sector. El govern espanyol, per la seva banda, demana responsabilitat als transportistes i recorden que ja s'ha activat part de les mesures del Reial Decret pactat el mes de març passat. Per tot plegat, els demanen paciència per poder fer efectiu el total desplegament de les mesures.
16 dotacions dels bombers de la Generalitat estan treballant en l'extinció d'un incendi a l'empresa a Fer Passa de Constantí.
Al magatzem afectat hi ha sofre, que en cremar pot generar diòxid de sofre. Bombers ha confirmat que crema la coberta d'una de les tres naus i que s'intenta separar els palets perquè no es propagui. Protecció Civil ha activat el Pla Secta en fase d'emergències. S'han fet sonar dues sirenes de risc químic de la zona del polígon i es demana a totes les persones que les sentin que es confinin. De moment afectaria empreses de la zona on caldria tancar portes i finestres i no s'ha estès el confinament a cap nucli de població. L'empresa assegura que el foc està controlat i que no ha provocat danys personals.
La vicepresidenta del govern espanyol, Nadia Calviño, confia que l'Estat pugui enviar al llarg d'aquesta mateixa setmana la tercera sol·licitud del pagament dels fons europeus a la Comissió Europea.
La també ministra d'Assumptes Econòmics ha assegurat que no hi haurà problemes per obtenir les ajudes i que el diàleg amb l'executiu comunitari és molt constructiu. En cas que el tràmit tirés endavant, Espanya sumaria 6.000 milions d'euros als 31.000 milions que ja ha rebut de la Comissió per desplegar el seu pla de recuperació, transformació i resiliència.
I comença la COP27 a Egipte, la cimera per reforçar el compromís de tots els països per contenir el canvi climàtic.
Els països participants han decidit parlar oficialment del mecanisme de pèrdues i danys, un punt polèmic que fins ara s'havia quedat fora de l'ordre del dia. D'aquesta manera s'han avingut a compensar els països no desenvolupats per les pèrdues que generen les emissions dels països rics.
Esports.
El Centre d'Esports Sabadell passarà aquesta setmana i la següent en zona de descens. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La derrota per 1-2 contra la Real Sociedad B, combinada amb la resta de resultats de l'onzena jornada, deixen l'equip de Gabri García a la setzena plaça.
I més enllà de les qüestions purament esportives, el postpartit també va quedar marcat per les dures paraules del tècnic Gabri García en roda de premsa. Sense dir noms, va acusar alguns jugadors de falta d'actitud i concentració.
Jugadors que es pensen que han de jugar sempre i doncs, potser no juguen, perquè considerem que hi ha nosaltres que també poden jugar, però que quan surten no estan lo suficientment concentrats que ho han d'estar. I llavors això és, per una part, ser molt egoista, no ser bon company, perquè juga un altre company al teu puesto, i després, per l'altra part, si l'entrenador no t'ha ficat d'inici però després fa jugar, vol dir que aquell partit ha decidit que no juguessis, però t'està demostrant que confia en tu perquè es tornes a jugar. Vull dir, no és cap avís, és evident i tothom ho veiem, quan algú surt de la banqueta i surt bé o quan algú surt de la banqueta i no surt bé.
I ara la Lliga s'atura 15 dies per la disputa de la Copa del Rei. Per pal·liar aquesta inactivitat, el Centre d'Esports disputarà divendres un amistós a Sant Oleguer contra el Badalona Futur de Segona Federació. En un principi estava previst que dimecres es jugués un altre partit d'entrenament contra el filial, però tot fa indicar que finalment no se celebrarà.
Sensacions dolentes perquè, com t'he dit, al final crec que hem fet un partit molt interessant a nivell tàctic, ens hem pogut avançar, hem tingut ocasions i al cap clar que ho tenim, això, hòstia, marxarem ara 2 setmanes abans del partit i millor marxar amb bones sensacions, amb 3 punts, que no. I bueno, pues marxarem amb les que tenim ara, que són dolentes, i durant la setmana intentarem pues animar-nos tots i tirar endavant i preparar el partit de Numància el millor possible.
El següent partit de Lliga serà el dia 20 a Los Pajaritos de Sòria contra el Numancia, el rival que se situa just per sobre la taula i que ahir va perdre 4-1 al camp de l'Atlètic Balears, un resultat que ha provocat la destitució del fins ara tècnic Diego Martínez. El club sorià no ha anunciat qui serà el seu substitut.
I encara en futbol, el sabadellenc Cristian Tello s'ha proclamat campió de la Lliga MLS als Estats Units.
Sí, el seu equip, Los Angeles Football Club, va aixecar el trofeu a casa després d'imposar-se als Philadelphia Union en una final d'infart decidida als penals. Una tanda que va forçar l'exmadridista Gareth Bale, anotant de cap al 3-3 en el 8è minut del descompte de la pròrroga. Tello, que havia entrat abans per jugar aquest temps extra, va fallar el primer llançament des dels 11 metres, però el seu equip va anotar els 3 següents, mentre el rival els fallava tots. És la primera MLS Cup d'aquesta franquícia, fundada fa 8 anys, i a la qual el de Cifuentes va arribar aquest mateix estiu després de proclamar-se també campió de la Copa del Rei amb el Betis.
En pàgina poliesportiva, el cap de setmana ha estat brillant per al waterpolo de casa nostra. D'entrada, perquè 8 jugadores de l'Astralpool Natació Sabadell van guanyar la superfinal de la Lliga Mundial amb la selecció espanyola en una final d'infart contra Hongria.
Un gol de les Masiars sobre la Botzina, l'11-11, enviava el partit als penals i Espanya es va acabar imposant 19-18. La boia sabadellenca Maica García posa en valor la gesta assolida.
Bueno, ha estat un partit molt dur, ha estat molt intens, però bueno, feliç, estic contenta i orgullosa de l'equip, d'anteposar-nos també a la dificultat que teníem i bueno, hem guanyat els penals. Crec que ha sigut un partit molt bonic també de viure i de jugar, i feliços, la primera medalla d'or d'una final World Cup.
A Tenerife, la selecció espanyola va guanyar la seva primera Lliga Mundial de la història. El millor resultat fins ara era la plata de fa 6 anys. El bronze va ser pels Estats Units, que va superar els Països Baixos també a la tanda de penals després de caure eliminada contra tot pronòstic a les semis.
I una altra gesta va ser la de l'Astralpool Natació Sabadell masculí. Amb el triomf 8-11 contra el totpoderós Atlètic Barceloneta, els de Quim Colet van trencar una ratxa de 5 anys i mig sense que ningú guanyés a la piscina de Sant Sebastià en partit de divisió d'honor.
I això que el partit va arrencar amb un 4-1 de sortida en favor dels mariners, però l'Astralpool es va sobreposar i va guanyar el tercer cara a cara de la temporada després de caure en els dos anteriors. Colet, però, creu que encara estan un graó per sota del rival.
Contra el Barceloneta siguem capaços de ser competitius tots els partits. Si som capaços de ser competitius, doncs, bueno, doncs mira, aquest dissabte passat ens va donar per poder guanyar. Quan hi ha un títol en joc, doncs, bueno, si som competitius, doncs tindrem les nostres opcions. Ho vam demostrar fa tres setmanes, però està clar que jo crec que encara estan, d'alguna manera, a tots els nivells, com tu has dit, a nivell pressupostari, a nivell d'equip, etc., doncs estan un esglaó per sobre.
L'Astralpool és líder en solitari de la Lliga amb 4 victòries en 4 partits. D'altra banda, els de Quim Colet ja coneixen els dos últims rivals a la Lligueta de la Champions. Després de superar la darrera fase prèvia, el Brescia italià i l'OSC hongarès s'uneixen al club, el Novi Beograd, el Ferencváros, el Marsella, el Juk Dubrovnik i l'Espandau.
I encara sense sortir de l'aigua, Carles Coll i Manu Martos han tancat la seva participació a Indianapolis, als Estats Units, a la tercera parada de la Copa del Món de Natació en piscina curta.
I els resultats més destacats dels representants del club els va obtenir Coll, colant-se en dues finals, a les dels 100 estils, on va ser 8è, i a la dels 200, signant un 6è lloc. Martos, en canvi, no va poder passar de les sèries en les diferents proves d'esquena que va nedar, ni tampoc en els 100 lliures ni en els 100 estils.
Més coses en handbol. L'etapa de Cesc Borrell a la banqueta de l'Oar Gràcia masculí s'ha clausurat amb una còmoda victòria 38-29 davant del Sant Esteve Sesrovires. El partit va quedar en un segon pla després que el club anunciés unes hores abans la marxa de l'entrenador per motius personals.
La seva arribada va significar un punt d'inflexió a l'equip, primer aconseguint la permanència a Primera Nacional quan l'Oar travessava una situació molt delicada i, sobretot, l'any passat assolint les fases d'ascens i quedant-se a les portes de pujar a plata. Bernat Correro és el capità de l'equip.
Tristos, tocats, és a dir, al final és una decisió personal i la respectem, evidentment, però bueno, al final que se'n vagi el líder de l'equip, l'entrenador, doncs et deixa una mica tocat. Va venir fa 2 anys, ens va salvar de caure pràcticament al descens, i l'any passat vam aconseguir el que vam aconseguir en gran part gràcies a ell. I bueno, li estarem eternament agraïts, la veritat, i bueno, tocats, però també és veritat que això segueix ara amb el Pere i amb el grup.
A partir d'ara serà Pere Llats, qui exercia fins aquesta jornada com a segon entrenador, l'encarregat de liderar l'equip. Borrell està convençut que l'Oar estarà en bones mans.
Té molt embol a dins, té molt lideratge, té un caràcter fort, és humà, sap estimar. Vull dir, per mi té tots els ingredients que ha de tenir un bon entrenador, sobretot per un equip com el que tenim. Potser amb altres no és el perfil que buscaríem, però a l'Oar Gràcia un entrenador ha de ser d'handbol, ha de ser líder, perquè ha de dir les coses a la cara, però també ha de saber estimar, perquè al final aquí som una família.
I en el terreny purament esportiu, amb el triomf contra el Sanes, el Gràcia puja a la 6a posició de la Primera Nacional i ja està ficat de ple en la lluita per les dues primeres places.
Un últim apunt, Víctor Aguilera i Estel Mosquera han estat els grans triomfadors de la 30a edició de la cursa del Club Natació Sabadell. Els atletes dels Joves Atletes de Berga i de Fisiològic.com, respectivament, es van imposar la cursa de 10 quilòmetres.
I a la de 5, Alec Raya i Laia Cuervo, tots dos del mateix Natació Sabadell, van pujar al graó més alt del podi. Laura Reyes és la regidora d'Esports de la Ajuntament de Sabadell.
La veritat és que molt bé, estem molt contents de poder anar recuperant mica en mica totes les activitats que s'han fet durant molts anys a la nostra ciutat. La veritat és que veure els carrers una altra vegada novament plens d'aquests gairebé 600 participants als carrers de Sabadell, doncs és un orgull i la veritat és que molt contents.
A banda d'aquestes dues distàncies, la matinal havia començat al centre de la Gran Via amb la cursa infantil d'un quilòmetre pels més menuts. En total, prop de 500 atletes van prendre part d'un esdeveniment que es tornava a celebrar després de 3 anys d'absència per la pandèmia.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Garen.
Menys d'un minut per dos, quarts de vuit, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 7 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a les 8, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.